Bona tarda, amics i amigues, com esteu? Passen 11 minuts de les 5, és dijous. Això és Ripollet Ràdio, 91.3 de la FM. Jo sóc Albert Castro. Per tant, aquesta conjugació d'elements fan possible que això sigui l'hora del té. I avui compartirem té o cafè, ja veurem, amb un amic de casa nostra, de Ripollet, amb el Juan Serrano. Molt bona tarda, Juan. Joan.
Molt bona tarda, Albert.
Joan Serrano es troba avui aquí per molts motius. Jo crec que Ripollet és una de les poblacions, de les ciutats, dels pobles de Catalunya que té més fotògrafs per metre quadrat. I alguns molt bons. I avui ens visita potser un dels millors fotògrafs de casa nostra, de Ripollet. Joan, la primera pregunta obligada. Té o cafè?
Té o cafè, cafè.
Ets de cafè?
Bueno, sí, si puc escollir, en aquest cas, cafè, cafè sol.
Cafè sol, t'agrada el cafè sol?
Cafè sol pel migdia, un talladet pel dematí.
Molt bé.
Un cafè amb llet com a llevo.
Perfecte.
I a la nit ja no em prenc. Però bueno, després d'un bon sopar també, un cafè sol també.
Un
també,
cafè, també, molt bé. Que sàpigues que majoritàriament els convidats del nostre programa opten per el cafè en comptes de per al té. I ens estem plantejant canviar el nom del programa a la propera temporada i dir-li l'hora del cafè, perquè... Però bueno, encara hi ha algun romàntic que ha apostat per al té. A veure, Joan, des de quan tens l'afició per la fotografia? Des de quan et dediques a la foto?
Bé, a veure, el tema de la fotografia per mi comença, jo, des de que tinc ús de raó, per dir alguna cosa, des que me'n recordo de les primeres cosetes de la meva vida, ja la fotografia ha estat al meu costat. Tinc que dir que, bueno, vinc d'una família que diguem, l'atmosfera que jo hi respirava a casa era la fotografia, per part dels meus pares. Els meus pares, pues, com bé te comentava anteriorment, per part del meu pare, en aquest cas, el Juan Serrano padre, el Juan Serrano Júnior, pues, en aquest cas, que el meu pare ja va començar la seva afició, bueno, la seva afició no, la seva obligació de fer fotografies fent la mili, a l'Àfrica, en pobles com Ceuta, Melilla, Tetuán, Larache, Sidini, el Sahara, val? I allà, pues, dedicava a fer les fotografies als quartels. Llavors, esclar, ella, pues, lògicament, el tema de la fotografia ja la va començar a fer professionalment des d'allà, i quan va acabar el servei militar també va continuar fent fotografies a Barcelona capital, que vivíem a Barcelona capital, bueno, vivíem, no? Jo vaig néixer a l'any 63 a Barcelona, i bé, pues, jo a casa sempre, des de uso de razón, sempre la fotografia, els comentaris de casa sempre ha sigut aquest, no? De que ja des de que vaig néixer, com aquí que dice, los hijos vienen con un pan debajo del brazo, pues yo me parece que me vine con una màquina colgada en el cuello, ¿no? Bé, i sempre tota la família, pues, ha estat així, vinculada a la fotografia, i des de ben petit, sempre, des de ben petit, sempre he estat ajudant d'una manera o altra, sempre ajudant. I, bueno, pues, fins a dia d'avui.
El llenguatge fotogràfic era molt habitual per tu, no? Gairebé vas aprendre a fer una revelació de blanc i negre abans de caminar, gairebé, no?
Pues sí, jo me recordo, bueno, coses que deia la meva mare, que després me l'explicava, que jo era molt petit i el meu pare, pues, a Barcelona, pues, revelava, tenia l'ampliadora amb els líquids i tal, tenia l'habitació i on jo dormia. Val? I, bueno, pues, els líquids, vulguis o no, fan un olor,
clar,
fan un, el que són els àcids, fan un olor, i me deia, pues, bueno, la meva mare em deia que aquest, li deia al meu pare, no? Deia, aquest nen el mataràs, aquest nen el mataràs, no? Vull dir, llavors el meu pare s'esperava que jo anés a dormir, i quan me veia que jo estava adormit, entrava dintre i revelava, no? Revelava les seves fotos de casaments i tot el que ell feia, pues, treballant a Barcelona abans de vindre aquí a Ripollet. I clar, pues, jo de tant en tant, pues, aixecava l'ullet i el veia allà treballant. I bueno, pues, em dormia amb una pau i tranquil·litat que tenia molt per al costat
i
meu
tant,
quan jo estava allà dormint, no?
Escolta, Joan, te'n recordes de quina va ser la teva primera càmera?
La meva primera càmera, sí, sí, era una Yashica Minister D, que encara la tinc, guardada, i va ser una càmera que em la va regalar, la va comprar el meu pare per ell, i me la va regalar ell a la comunió.
Caram, a la teva comunió.
A la meva comunió. I jo ja a la meva comunió me vaig fer totes les fotos, tot el reportatge, les fotos, jo amb la comunió, quasi a l'església feia jo les fotos allà també, i me les vaig revelar jo mateix també. Jo a l'època de, tindria 9 anyets, em penso, ja vaig fer les fotos i les vaig revelar jo mateix a l'ampliador. Li vaig dir, papa, deixa'm que jo les vull revelar, jo sol vull revelar, perquè jo ja ho veia com feia ell, jo ja ajudava en aquest cas com ho feia ell, i vaig tindre el ple de que les meves fotos de la comunió les vaig revelar jo mateix en blanc i negre.
Les conserves, aquestes fotos?
Sí, i tant, amb un àlbum, amb un àlbum.
I que des de l'òptica crítica del fotògraf professional, com van estar aquelles fotos? Ben enquadrades, una mica desenfocades?
No, de veritat, no sé si he tingut un don en este caso, però una bona escola, no un don, no, he tingut una bona escola, i de fet, des de molt petit ja he après de que les fotos que ell sempre he anat fent, quasi sempre encertades, no? Vull dir, ben enquadrades. En aquest cas, t'ensenyaven sempre la fotografia per no tindre que després tindre més feina, no com ara amb el Photoshop, que ara sabem que ara, si m'ha quedat un poco torcida, voy al Photoshop y la arreglo. M'ha quedat un poco desenfocada, voy al Photoshop y la arreglo. M'ha quedat un poquito falta de color, voy al Photoshop y lo arreglo. O tinc quatre grans a la cara i vaig al Photoshop y lo arreglo, no?
Sí.
Això abans no passava. Això ho tenies que fer des de el moment de la toma, i era quan un es formava com a professional, no?
O sigui que d'alguna manera la primera càmera i les primeres fotos van venir lligades, perquè tu mateix has dit que en la teva comunió el teu bateig no només va ser també el teu bateig fotogràfic. El teu pare també, suposo que li agradava compartir amb tu els seus coneixements, o perquè a vegades als pares els hi costa compartir coneixements amb els fills, i diu, no, tu has de ser el que jo no he pogut ser, i tu has de fer una carrera com Déu mana i no dedicar-te a aquesta professió de tan una mica incerta com a la fotografia, sobretot en aquella època, no?
Bueno, venim d'una època, t'estic parlant dels anys 70, 70 i pico, 77, 78, més o menys, o 76, no me'n recordo bé, por ahí anirà la cosa, i eren èpoques difícils, molt difícils. Ara estem passant una crisi, d'acord?
Sí, però aleshores unidor també.
Ojo, que me'n recordo que també...
La crisi del petroli.
Cuidadín, vull dir que no estem parlant que aquella època pues, era també bastant difícil. I, bueno, pues, tu tenies necessitats econòmiques com a jove, que volies fer això i l'altre, pues, en aquest cas els pares, suposo, de quasi bé tothom, pues, bueno, ajudaven a que tu poguessis tindre un ofici, que tu poguessis tindre algo per treballar i guanyar-te tu també el que feies. Jo me'n recordo de jove que mon pare em deia, vols tindre calarons per anar-te a la discoteca o comprar-te la moto o aquí, doncs te'n proporciono
un treball,
fes això, fes l'altre, i efectivament pues ja pues, podia comptar amb uns calés que lògicament tu t'ho suaves.
Jo
veia els meus companys que se n'anaven a la discoteca, al Concord de Sabadell, a passar-ho bé, i jo pues, me tenia que quedar a l'església de Ripollet fent els bateixos a les 4 i mitja de la tarda del diumenge. A veure, no?
Gajes de l'oficio.
Pues sí.
Escolta, potser la gent que no et conegui, i que tot i que ets una persona força popular al nostre poble, perquè has tingut i tens botiga de fotografia, i que has revelat fotos, jo diria, que de totes les famílies de Ripollet, si algú es posa per internet i investiga una mica el senyor Juan Serrano qui és, doncs es troba de que has fet reportatges per tot el món i alguns galardonats. Com va ser tot això?
Bé, bueno, com tu ben dius, bueno, pues tinc el plaer de dir que des de l'any 72, que meu pare va provar una botiga a Ripollet, l'any 72, ara fa legalment 40 anys.
Caram.
I són 40 anys que, bueno, que es diuen aviat, és una xifra que dius ara mateix, ah, 40 anys. Però, escolta'm, són moltes famílies, que jo ara estic rebent, pues, aquest goig que fa, pues, dius, que a mi hijo, que ya tiene 30 y pico de años, tu padre ya le hizo una foto, o tú le hiciste la comunión a mi hija. M'explico. Arriba un moment... ara actualment, que no ets un fotògraf d'una botiga, ets un fotògraf que es pertany a una família.
Sí, com un fotògraf de capçalera, no?
Un fotògraf que has estat amb dintre d'una família. Mm-hmm. Has retratat famílies, fills, nietos... Mm-hmm. Això t'omple molt. Aquesta professió, el més maco que té, de veritat, és que, a part que estàs treballant, estàs guanyant diners com guanya qualsevol amb la seva feina, però estàs deixant empremta. Mm-hmm. Estàs deixant una feina... Com un pintor deja sus pinturas, pues aquí tú estás dejando unas obras, uh-huh, a petita escala, però com passa temps, pues coño, pues te la posa la piel de gallina quan te diu, mira, es que le hiciste la boda a mis padres, uh-huh, y vengo para que le hagas la foto a mi niño de comunión. Vull dir, estás, ostras, ei, que això és, ja és una dècada, bueno,
una generació.
És una generació, i dius, mare meva, però què ha passat aquí? Vull dir, ja he fet tot un evento familiar d'una vida d'una família. Vull dir, això són paraules majores, i clar, perquè són molts anys, molts clar. Anys. Jo vaig començar de molt de jove, que sóc jove ara.
Mm-hmm. ho ets.
Però a lo que m'ho cantaves dels setges internacionals, pues tot ve una mica en aquest cas, pues vaig pertanyo a una entitat fotogràfica internacional, vale, de hi ha diverses amb el món, uh-huh, però una de les entitats que jo pertanyo, que és d'Image Sans Frontières, és una entitat sense ànim de lucre, fotogràfica, uh-huh, que aplega fotògrafos de tot el món. Val? Uh-huh. I llavors tot va vindre perquè el govern xinès, pues, anys abans de fer les Olimpiades de Xina, uh-huh, pues, saps tu que va voler-se obrir-se amb el món, vale? Bueno, pues, una mica l'escaparate, no? Uh-huh. I bueno, pues, va ofertar amb aquesta entitat la manera de poder anar a fotògrafos d'arreu de tot el món a Xina, en diverses províncies determinades, a fotografiar, pues, aconteixements d'ells, festes populars, uh-huh, pobles, bueno, moltes coses de Xina, per fer publicitat, ells, per tindre publicitat. I llavors, pues, aquesta entitat, pues, va posar en contacte amb la seu d'aquí d'Espanya, una altra de França i tal, i així, pues, van poder anar una colla, pues, crec que eren 20 i tants o 30 fotògrafos d'arreu de tot el món, i jo en aquest cas representava Espanya, i un senyor que es diu Joan Palmer representava les Illes Balears, uh-huh, i es van presentar allà enmig de Xina a fer una sèrie de fotografies d'unes festes populars de la província de Yunnan. Uh-huh. Vam estar allà 20 dies convidats totalment pel govern xinès amb tots els gastos pagats, uh-huh, i a canvi, exclusivament a canvi de que cada dia les tenies que donar fotografies que feies, totes les fotografies que tu feies de lo que ells volien que tu, uh-huh, fessis, pues cada dia anaves volcant fotos amb el portàtil i anaves donant totes les fotos amb ells. Aquest era l'únic compromís que havia. I clar, pues, a part de conèixer gent, fotògrafos d'arreu de tot el món que encara continuo tinguent relació, uh-huh, i amistat amb ells, uh-huh, pues bueno, pues t'aportes aquí a casa, després t'aportes unes fotografies increïbles, t'aportes, clar, unes fotografies tècniques d'allà bastant guapes, i aquestes, pues fruit d'aquestes fotografies, pues bueno, he guanyat molts concursos de fotografies internacionalment, i doni-do el que he aconseguit a nivell internacional de premis i medalles, i bueno, dir també que gràcies a una foto d'aquestes que vaig fer allà va estar finalista amb una, com te diria jo, com va estar finalista amb com a foto de l'any en Amèrica.
Caram.
Vale? A la PSA, que és la Photography Society Americana, uh-huh, va estar finalista. No va guanyar, uh-huh, però escolta'm, va estar finalista a Nord-Amèrica.
Duny-do. Però de fet, alguns veïns i veïnes de Ripollet hem tingut la possibilitat de veure una mostra, perquè farà 3 o 4 anys, o potser una mica més, vas fer una exposició al Centre Cultural d'aquestes fotografies que vas fer, algunes de les que vas fer en aquest viatge per la Xina, i fotografies realment espectaculars en una petita mostra d'aquest viatge. Suposo que quan un té la possibilitat de viatjar pel món, a veure, no m'ho prenguis malament, però suposo que és més fàcil treure fotografies espectaculars a l'Àfrica, al Sàhara, a Xina, que no pas a Ripollet, no? Ha de ser més complicat trobar aquella instantània en un poble com el nostre que no pas a Xina, o no?
Bueno, jo diria que sí, que és el que tu dius, és molt més fàcil trobar alguna cosa maco, perquè tot el que quan tu viatges, tot el que t'està passant per la teva vista, tot és novetat. Tot és coses espectaculars, gent nova, cultures noves, ambients, moments, vale? Que tu ja prèviament ja vas en condicions de posar-te les piles per buscar-los i els trobes. I clar, en contra, doncs aquí a Ripollet, per vulguis o no, hi passem cada dia, estem cada dia,
i potser el detall no el veiem, no?
I ens passa per davant aspectes del nostre poble guapíssims i no els veiem.
Tot i que hi parlarem després d'això, una entitat que tu presideixes, Acció Fotogràfica, està tractant de trobar aquells racons de Ripollet per fer-los art també. A veure, hi ha professions que han evolucionat i han crescut o han canviat al llarg de la història, però jo crec, i potser em corregeix si m'equivoco, que la professió de la fotografia és potser la que més ha canviat en més curt temps de totes les que jo puc conèixer. Des de la càmera fotogràfica que utilitzava el teu pare i a les tècniques de revelat que utilitzava el teu pare, i d'això potser parlem de fa 45 anys, d'acord? A les tècniques que s'utilitzen avui en dia, és tot un món diferent. La pregunta és una pregunta absolutament de Pere Grullo. Ha canviat tant la fotografia des de l'arribada del món digital?
Sí, molt.
És un altre aspecte, és un altre món.
Fixa't si ha canviat tant que puc dir que hi ha una sèrie de, hi ha una franja que els que estem en aquesta franja es podem determinar ara, la història ho dirà i s'escriurà, que estem en una fase, els que treballen professionalment, som uns fotògrafos privilegiados. Per què? Perquè hem pogut viure i conviure amb la fotografia analògica, tot el que comportava el blanc i negre, la química del blanc i negre, la sortida del color, la diapositiva, Super 8, vídeo i demás, i ara el canvi radical, vale, amb el món digital. Ha canviat tot. Abans tu ja saps que abans existia una ampliadora, vale, un ampliador, un marginador, posàvem el paper allà, s'imprimia con la luz i con el químico, el revelador i tal, pues naixia la fotografia com ha sigut tota la vida des del 1820 i pico. Vale? Amb un no res ha canviat totalment tot i ara depenem de veure les coses amb una pantalla, com sabem que és una pantalla de l'ordenador i el món digital. Però bueno, a veure, que no hi ha que dir que si és millor o no, és l'avance de la tecnologia, vull dir...
Tu creus que la fotografia digital s'hauria d'anomenar d'una altra manera? És a dir, podríem parlar d'una professió, una tècnica, una forma de fer art, que era la fotografia analògica, i altra cosa, que se li diu també fotografia perquè és la captació d'una imatge instantània, però que potser l'hauríem de dir d'una altra forma?
No, jo crec que la fotografia amb el nom digital... jo crec que ja té el seu nom, vale? Perquè, a veure, d'acord que la màquina fotogràfica és la mateixa que abans que la d'ara, perquè no ha canviat res, vull dir, la mateixa màquina, el format és el mateix, l'únic que diguem-la, abans existia la pel·lícula en plata i la llum, doncs feia una reacció amb aquesta plata i amb els líquids, doncs creava el negatiu, i ara substitueix això, ho substitueix, doncs, un sensor, un sensor que no deixa de, també de que la llum queda impresa allà, i unes fotocèl·lules fan una reacció elèctrica, no química, elèctrica, i ho converteix en dígits, perquè per això és digital, perquè són dígits, ceros i unos, ceros i unos, ceros i unos, i hacen un dígito, i és això, l'únic que ha canviat, res més, vull dir que no, tot continua exactament igual.
Per tant, tu creus que un bon fotògraf analògic és un bon fotògraf digital?
Un bon fotògraf analògic?
És a dir, imaginem una persona, un gran fotògraf, que treballa tota la seva vida amb analògic, que fa unes enormes fotos, que treballa molt bé, quan agafa una càmera digital, continua treballant bé o ha de fer un procés
millor,
de...
Millor.
Millor encara.
Millor. Mira, dir-te que quan va sortir el digital, el digital té els seus pros i les seves contres, no? Com totes les coses en la vida. Vull dir, tot el que surt i és innovació, doncs dius, hòstia, això està bé i això està malament. Jo dic que quan va sortir la màquina digital, jo vaig ser l'home més feliç de la meva vida.
Ah,
sí? Sí, sí, sí. Home, te dic sincerament, jo, per exemple, la meva, diguem, feina habitual són els reportatges socials, els reportatges de família. De tota la vida hem fet reportatges a la família, reportatges de la família, que són bodes, bautizos i comuniones, ¿vale? I llavors, lògicament, pues, parlem de les bodes, que és una mica el reportatge, entre cometes, per excel·lència, el més delicat, el de més responsabilitat. I lògicament, pues, quan va sortir la màquina digital, pues, escolta'm, jo vaig fotre bots d'alegria. Tu saps el que és fer un reportatge de fotos de la núvia, sobretot los anillos, la iglesia, tal i qual, i veure que això ja està bé.
Ja, yeah, clar.
Això són paraules mayores.
Clar.
¿Qué me estás diciendo? Que yo estoy haciendo la foto y ya mismo estoy viendo si me queda bien o no.
És a dir, que no has d'anar al laboratori i rebellar...
Tu saps el que és... Tu saps el que és esperar un dilluns, un dimarts, que venien el revelat de la cinta, i fins que no veia jo en vivo, amb la meva mà veia les pel·lícules de los carretes de 36 revelados de la boda, i el cor feia, ara, tranquil.
Vale, ha sortit bé.
Vull dir, el cor el tornava a posar a puesto. Des del dissabte que se casaven, fins al dilluns o dimarts, tot era una tensió física interna, que ara amb el món digital, pues, perdona, però això s'ha acabat, i aquest aneguit que teníem sempre s'ha tingut, inclús, no per fallo teu, sinó millor per fallo del laboratori, que la química, que el revelador estava no sé què, o s'ha perdut un carret, o un carret s'ha fet malbé, mil coses, doncs clar, tot això era una inquietud. Aquesta inquietud es perd en el moment que tu dispares i veus la foto.
Clar.
I saps com va tot. I això és un gran què, i això ha sigut un avance magnífic, no?
Per tant, tot i conservar un cert romanticisme de la fotografia analògica, ets d'aquelles persones que accepten els canvis, no? Per el que entenc.
Home, és que si no l'acceptes ja... O, això m'ho deia meu pare, o renovar-se o morir. I t'has de renovar. I t'has d'adaptar-te...
I què penses d'aquests eruditos del món de la fotografia que consideren que una foto digital i retocada amb el Photoshop deixa de ser una fotografia i li treuen el valor estètic i artístic que puc tenir, que pot tenir?
Bueno, hi ha persones que no volen... Bueno, no volen. Sí, no volen admetre que això va evolucionant, que això va canviant, que després, més o menys, cauran pel seu propi pes de que això és així, però mentre ells puguin, som com els rebeldes de la causa, els nostàlgics del lloc, que, bueno, que ja va bé que hi hagin persones que encara... pues lluitin perquè això no es mori. Jo estic entre les dues aigües, estic amb la part modernista i l'últim que surt i l'últim que està en vanguardia de la fotografia digital, que per això faig cursos de fotografia i estic aplicant totes les tècniques actuals que hi ha en fotografia, però per una altra banda sóc un nostàlgic tremendo de la fotografia blanc i negre, del líquid, bueno, no, vivo les dues parts.
Molt bé, Joan, moltes gràcies. Escolta, què et sembla si fem una petita aturada?
Perfecte.
Escoltem un tema musical, ens acabem el cafè que ens estem prenent, una mica igualit per això, i li demanem al Jordi Puy, el nostre tècnic favorit. Jordi, com estàs? Ai, punyetero, cada dia més gran. Escolta, fas fotos tu? No, veritat? És que clar, és que amb la nostra cara, Jordi, ni tu ni jo... Fotos, però als altres, perquè de nosaltres no treurem aigua clara. Doncs escolta, per què no ens poses un tema musical d'aquests per fer una mica de descans, i continuem parlant amb el Joan Serrano i de la seva entitat que presideix d'Acció Fotogràfica. Escoltem, i ara mateix tornem.
Fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte, y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le quede remedio más que amarte.
Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ven, cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cada vez que te busco te vas.
Te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Només estàs a les meves fotos, carinyo, per què marxes? Ai, quina cançó més maca, de debò. Tens bons criteris, Jordi, de debò. Mira, la setmana que ve pots tornar, eh? La setmana que ve pots tornar. Estem parlant amb el Juan Serrano de la seva experiència com a fotògraf. M'explicava ara, mentre escoltaven la cançó, anècdotes de casaments i... Clar, és que a quantes bodes hauràs anat a fer reportatges?
Un dia vaig començar mig a poder comptabilitzar-les. Estarà rondant el miler. 900... No, escolta, no vull dir mil, perquè és, però por ahí, eh? Vull dir, no
entre tu i jo, sí. La gent que es casa pensa que la seva boda és única i que és irrepetible, però és que totes són iguals, o no?
Sí, pràcticament.
Gairebé totes són iguals.
Però...
Un rotllo patatero.
Però totes tenen algú. Totes.
Clar, que has de dir, clar, tu conserves el romanticisme tenen... aquest. Bueno, anem a veure, en un moment donat, i tot i que encara continues amb la teva botiga, ha canviat de lloc, ara estàs al mercat municipal, hi ha un moment en què decideixes presidir una entitat que es diu Acció Fotogràfica. Com neix Acció Fotogràfica? Per què?
Mira, t'explico. Farà uns 5 anys, més o menys, que, com bé he dit, el tema de la fotografia digital, com va néixer la fotografia digital, pues, bueno, pues sabeu tots que la indústria va agafar les riendes del tema de la indústria digital, amb la fabricació de càmeres i complements, el Photoshop, tot això, i això va comportar de que, bueno, que actualment la indústria de les màquines de fotos, pues, ha posat a l'abast de tota la persona màquines reflex a uns preus relativament assequibles. Vull dir, qui no té una màquina de fotografies d'aquest tipus reflex amb un preu considerable i assequible? Però què passa? Que ve la part que ningú sap fer-les funcionar. Val. I llavors, doncs, bueno, jo vaig pensar el fet de poder fer una ensenyança, una formació a les persones que es compraven una càmera de fotos i volien, doncs, això, doncs, saber a veure com anava i com deixava d'anar. I això vaig començar, doncs, això, a fer uns cursos de fotografia, vale? Adaptats a d'iniciació amb aquestes persones que se compraven una càmera de fotos i volien saber, doncs, això, la velocitat, el diafragma, el campo de profunditat, el seu criteri fotogràfic, fer sortides, perquè en viu veure els resultats. I, bueno, doncs mira, fem un curs, ara doncs això un s'ho va parlant, i fem un altre curs, i fem un altre curs, i, bueno, doncs de tots aquests cursos de fotografia que jo vaig estar fent, doncs, els tres o quatre primers cursos, més o menys, doncs ja es va viure una inquietud fotogràfica a Ripollet. Vale? Ja va començar a néixer, doncs, persones que sortien de fer un curs, acabaven de fer el curs, vale? Ja està, ja hem acabat, però encara continuava vinguent a la botiga a preguntar-me, pues, escolta, Joan, que aquest cap de setmana he fet aquestes fotos, què t'assemblen? O, escolta'm, que això com se fa? O això com s'ha deixat de fer? I per què no quedem un dia i anem tots a fer fotos a la platja? I per què no fem un dia una exposició de no sé què? I per què no, i per què no, i per què no? Mm. Dic, a veure, escolteu, per favor, això, potser, muntant una entitat, es resolgui tots aquests problemes que teniu tots aquesta inquietud. I llavors, pues, bueno, un tal dia, pues, vaig plantejar el portar tots els alumnes que jo havia fet el curs, els vaig trucar, a molts sí, els vaig convidar, a molts habitualment ja passaven per la botiga dia sí, dia no, i un 14 de febrero, el dia de los enamorados,
caram,
pues es vam reunir pues una vintena de persones, pues per això, per explicar pues aquest sentiment, vale, que havia nascut a Ripollet, de potser crear pues això, pues una entitat amb un cert compromís entre tots, que poguéssim tots gaudir de la fotografia en tots els seus àmbits. Vull dir, no solament fer fotos i prou, sinó poder exposar, poder sortir a fer fotos, poder fer un taller, poder fer una tertúlia, poder fer una xarra. I bé, doncs així tothom es va comprometre a poder fer això una realitat, i en una setmana es va constituir tot. Tot.
Molt bé. En aquests moments, quants membres té aquesta entitat?
Mira, actualment són 85 membres.
Bonidó.
L'any 2009, que va néixer el 14 de febrero 2009, es va constituir en 17 persones. Poc un mes a final d'any ja érem 30 i pico. L'any 2010 vam ser 50 i algo, i 2011... els que som ara, bueno, el 2011, acabem de començar el 2012, els 80 i pico que som ara, vull dir, aquesta l'evolució una miqueta d'aquests 3 anys, portem 3 anys, res més.
Déu-n'hi-do. Quins són els objectius de l'entitat?
Pues mira, t'he dit sincerament, els dos objectius principals de l'entitat, primer, el que acabo de comentar, que tot soci de l'entitat gaudeixi de la fotografia amb la seva plenitud, que pugui fer, lògicament, fotos, que pugui gaudir de fer exposicions, de fer tallers, de poder participar a concursos socials, de poder fer tertúlies, de... bueno, de tot en general, fer sortides fotogràfiques, tenim una seu social, que tothom va allà a fer les tertúlies i xerrades, portar eminències fotogràfiques perquè puguin aprendre, en fi, tot l'abanico de possibilitats que pugui tindre una persona que li agradi fer fotos, tot ho tenim, val? I obert sempre a
gent de fora.
A gent de fora, que també pugui, pues això, estar amb nosaltres i poder gaudir de la fotografia. I l'altre objectiu és que, fruit d'aquestes forces que tenim tots, pues fer que gaudeixi el poble de Ripollet, vale? El poble, els seus veïns, lògicament amb la feina que nosaltres fem fotogràficament, pues els seus veïns, gràcies a les posicions que fem, doncs els veïns poden gaudir i veure el resultat, i lògicament col·laborem amb entitats del poble. Estem oberts a col·laborar amb reportatges, amb entitats. Ja portem moltes entitats que ens han tocat la porta a poder, doncs això, doncs col·laborar amb ells, a fer-los fotos, reportatges, i bueno, doncs és això, vull dir que tothom participi i que tothom s'ho passi bé.
De fet, no fa gaire vau fer una exposició al Centre Cultural la vostra entitat de fotografies nocturnes, que majoritàriament eren fotografies de Ripollet, i algunes fotos eren realment... costava trobar el lloc en el sentit de que no estem acostumats a veure fotografies del nostre poble de nit.
Sí, sí.
No? Potser tothom té l'skyline del poble amb la torre de l'església, o tothom recorda fotografies d'eventos multitudinaris com el Sant Jordi a la Rambla, o com el Carnaval, o com a Sant Antoni Abat, o la Festa Major, però fotografies nocturnes de parcs, de l'Ajuntament, de la pròpia passarel·la, recordo una fotografia de la passarel·la que connecta les dues bandes. D'unidó, és realment molt interessant, i això està fet per membres de la vostra entitat, no, aquestes fotos?
Sí, això va ser arrel d'una sortida popular, uh-huh. La van fer popular perquè participés també tothom, uh-huh. I vam pensar de que, bueno, que Ripollet és això, vull dir, Ripollet s'ha fotografiat mils i mils de fotografies de dia, uh-huh. Però veure-ho a través de lo que és la nit, primer que és una tasca difícil, tècnicament és molt més difícil que de dia con el sol, ¿vale? I no tothom participa i s'atreveix, lògicament, a sortir de nit amb la seva càmera i el trípode i es posa, ja saps tu, a puestos, uh-huh. Amb el potser perill que té, sí, sí. Pues, en altes hores de la noche posar-te en algun puesto, sí. Lògicament, pues, té la seva dificultat, ¿vale? A part de tècnica, és la dificultat de, bueno, que possiblement pues, puguis tindre pues, un ensurt, mm-hmm. d'algú que te demani, sí. En vez de pedir-te fuego, te pide la càmera, no?
Sí, ja, ja, ja.
Llavors, és clar, això fa molt fa cosa de que la gent surti, però quan la fas popular s'hi va apuntar un munt de gent, crec que van ser 50 persones que van, mm-hmm. sortir, i tots coincidien el mateix. Dic, m'hi he apuntat, perquè com que anem tots en colla,
clar,
tots en fem costat,
clar.
I llavors no hi ha perill, vale? I per això vam tindre aquest resultat. De fet, aquesta sortida és la primera. Ara hi tornem a fer una altra, perquè no vam retratar Ripollet totalment, mm-hmm. vam fer una fase, mm-hmm. però ara ens falta, Ripollet és molt més gran i hi falta una altra fase, que si Déu vol, ara en juny tornarem a fer la segona part i anirem a l'altre costat del riu Ripoll, mm-hmm. La zona de Tiana, Pontvell, mm-hmm. i zona de Can Mas, i mm-hmm. zona de Maragall, i zona de, bueno, pues, de Gasó Vargas, pues, anirem a aquesta zona, que és la que ens ha faltat. Clar, tot no es pot fer en una nit, I està bé. I volia acabar dient que, bueno, que un dels objectius que comentaves tu al principi, digues, quins objectius té l'entitat, mm-hmm. pues, que no m'hi ha recordat, i ara que m'has dit això m'ha fet memòria, un dels objectius molt més importants era que volíem crear, i estem creant, un fons fotogràfic de veritat de Ripollet.
Ah,
des del 2009 ja tenim fotografies del nostre poble documentades amb fons fotogràfic. Mm-hmm. Perquè, ja ho saps tu, la fotografia és, la fem per què? Perquè la fem perquè quan passen 50, 100 anys, 200 anys, dic, mira, Ripollet del 2009, 2010
era així,
i exacte, llavors, mm-hmm. la idea primordial era fotografia Ripollet, norte, sur, este, oeste, de dia, de noche, lloviendo, mm-hmm. nevando, que tenim una bona col·lecció de fotografies d'una nevada que va haver-hi.
Sí.
Això no volem que se'ns escapi, mm-hmm. De fet, un petit detall que volem fer és també reproduir fotogràficament tot el riu Ripoll, mm-hmm. de dalt a baix, el límit hasta Montcada, el límit hasta Barberà o Sabadell, mm-hmm. fer tot el lintant del riu. Vull dir, no es volem que ens escapi res de Ripollet, mm-hmm. els seus carrers, la seva gent, les seves festes populars. De fet, tinc que dir que estem treballant encara, vam fer un projecte fotogràfic l'any passat, mm-hmm. des del mes de gener fins al mes de desembre, tots els actes més importants de Ripollet estan fotografiats. Mm-hmm. Totes les festes més importants de Ripollet 2011, tot està documentat. Si Déu vol, a finals d'aquest any, ja podrem gaudir d'una bona exposició fotogràfica de tot el que va passar a Ripollet el 2011.
Bueno, per qui pugui pensar que això és una activitat de diumenge i que no té importància, hem de dir que, i això em va sorprendre quan em vaig enterar, he de reconèixer-ho, que existeix una lliga de fotografia. És cert, això?
Sí.
És a dir, existeix una lliga com la de futbol, com la de bàsquet, doncs bé, hi ha una lliga de fotografia on hi participen entitats fotogràfiques d'arreu d'Espanya o de Catalunya, no?
De Catalunya, en aquest cas.
De Catalunya. I bé, Acció Fotogràfica juga en aquesta lliga, però no només juga, és que va molt bé a la classificació, no?
Pues la veritat que sí.
És a dir, explica'ns una mica breument Què és això de la Lliga de Fotografia?
Bé, aquesta lliga catalana, la Lliga Catalana de Fotografia, aquesta lliga l'organitza la Federació Catalana de Fotografia, pues farà 3 anys, uh-huh. pues, bueno, va decidir de fer una lliga, uh-huh. una lliga plantejada amb la vessant d'autor, vull dir que un participa, cada soci participa en una fotografia, si li puntua, i aquests punts pues, cauen amb el casillero de l'autor, uh-huh. i té tota la puntuació d'autor, però també té la puntuació de club. Uh-huh. Això és com el Fórmula 1, vull dir, està el conductor,
que té uns punts, i l'escuderia, no?
I l'escuderia, no? Pues aquí passa igual. Llavors, bueno, nosaltres vam començar a participar, clar, l'any 2009, pues, la veritat, començàvem amb el tema, i van quedar 8ens a la Lliga, uh-huh. de 45 entitats catalanes.
Caram, gairebé juguem Europa, eh? UEFA, gairebé.
Gairebé. Sí, sí. De fet, entrenem com si fos futbol, eh? I practiquem tàctiques com si fos futbol, eh? No t'ho... Ja després si un poc ho explico. Uh-huh. I, bueno, pues, l'any passat, en aquest cas, van quedar tercers. Van uh-huh. quedar tercers. Tot ja que dic que...
Són els Champions.
Bueno, 3 medalles havien, pues vam tindre medalla,
vale? Molt bé,
medalla d'oro, plata i bronze, vam tindre la medalla de la Federació Catalana i també diploma, i bueno, pues no ho creiem. Mm. De fet, anàvem sempre a tota la lliga, vam anar quarts, mm-hmm. anàvem quarts, i ens vam apuntar tercers, amb un punt vam guanyar un punt a Calella, vull dir. Mm. I bueno, pues ha creat tot allò, és de dir, un ambientillo maco, un ambientillo xulo, amb moltes entitats, que això fa pues, que les entitats pues, tinguin la seva mm-hmm. rivalitat, fa que funcionin els fotògrafos, que s'amoïnin, que fallin, que participin, que vagi mm-hmm. a més, i està molt bé, perquè això fa activitat fotogràfica, la veritat. I bueno, pues...
I aquest any?
Aquest any, pues bueno, falten 3 convocatòries, res més, i anem primers.
Què dius ara?
Sí.
Què dius, senyores i senyors?
Anem primers.
I quants punts li traiem al segon col·legi?
Està la cosa en un punyo. Anem primers. En segon lloc tenim l'entitat de Calella, uh-huh. que va a 2 punts per darrere uh-huh. nostre, i tenim la campiona actual uh-huh. per 2 anys consecutius, que és l'entitat de Berga, uh-huh. i la tenim a 5 punts com a tercers.
Oh, molt bé, molt bé. És a dir, que estamos hi ha opcions... de medalla gairebé segur.
Jo diria que el tercer puesto, diria, que això ja és molt dir, no m'agrada...
Gairebé segur.
Quasi la tenim assegurada.
Bueno, però no renuncieu a guanyar, no?
De moment en primers, i la nostra il·lusió és continuar.
Bé, però jo penso que encara aneu una mica més enllà, perquè aquest any... Perquè això quan es fa l'entrega de medalles d'això?
Pues mira, això es fa, en aquest cas, l'última entrega és el mes de maig, l'última convocatòria per participar a la Lliga és el mes de maig, uh-huh. allà ja se sap els guanyadors, uh-huh. s'acaba la Lliga, i el mes de juny, el mes següent, es fa una revetlla fotogràfica que l'organitza una entitat amb l'ajuda de la Federació Catalana, lògicament, perquè és la Lliga uh-huh. de la Federació Catalana, uh-huh. i en aquest cas, pues, tinc que dir de que, bueno, pues, Acció Fotogràfica Ripollet organitza aquest any la revetlla de la Lliga, entrega de premis de la Lliga aquí mateix a Ripollet.
És a dir, que podria donar-se la conjuntura de que no només vosaltres entregueu o organitzeu, sou els anfitrions d'aquesta, sinó que, a més, guanyéssim, i perdona'm que... m'afegeixi perquè sóc membre també de la vostra entitat, guanyéssim aquesta competició.
Seria... Jo encara no m'ho crec. Jo, la veritat, no m'ho crec. Si
perquè estem parlant
així...
de 40 entitats a tot Catalunya...
La crem de Catalunya fotogràfica, sí.
És a dir, per tant, senyores i senyors, veieu com tenia raó quan començament d'aquest programa deia que Ripollet té molts fotògrafs i bons...
Pues la veritat que sí, estic molt orgullós de tot el companyerisme, de totes les socis d'Acció Fotogràfica, de com evolucionen, de quin compromís mantinguem, perquè ja saps tu que una entitat, si no hi ha gent que s'hi compromet a fer coses, no tira endavant, tots sumem. Uh-huh. Jo ajudo, res més, no me poso medalles ni coses d'aquestes, jo sóc un membre més, jo vull ajudar i vull que això funcioni. Llavors, amb el tema de la Lliga, pues, com deia, ho fem com si fos un equip de futbol, anem a entrenar tots, tothom participa en la seva foto, però tothom veu la foto de cada company, uh-huh. Uh-huh. Ajudem a que si una foto és millorable amb un company perquè guanya el company i guanya l'entitat, ens reunim un cop al mes. De fet puc dir, perquè és veritat, som un referent, uh-huh. una entitat de 3 anys, i som un referent en moltes entitats de Catalunya.
Ui, perquè... això hi haurà gent que potser no li agradi el que acabes de dir.
Bueno, però és veritat.
Perquè clar, és que vull dir... Pff,
ens truquen de moltes entitats preguntant, sí, però... com ho feu, què feu perquè això sigui una realitat, i expliquem les nostres tàctiques, perquè no tenim a què amagar, de com ho fem i com arribem, partint d'aquest fruit que està passant, és per algú.
Evidentment.
Pues expliquem com fem aquesta tasca, com realitzem aquestes trobades i fem tal, i moltes entitats diuen, no, és que així tindria que ser. El que passa és que nosaltres a la nostra no podem, o no ho podem deixar de ser, però tenim en compte de fer-ho, perquè ens truquen dient, a veure, què feu? Com ho feu?
Per això,
no? Fer això. Això vol dir que ja ets un referent. Clar. I no trucar un, sinó trucar un, te truca un altre, te truca un altre, i que s'amoïnen, se preocupen, i te pregunten, a veure, com ho feu això? Mm-hmm. Perquè esto...
Juan, si algú que ens està escoltant vol, li agrada la fotografia, però no ha donat el pas, o fa fotos però pensa que són dolentes, o no ho sap... com es pot posar en contacte amb vosaltres, amb Acció Fotogràfica?
Bueno, a veure, nosaltres tenim la seu social, la tenim aquí al Centre Cultural de Ripollet. Uh-huh. Llavors, els dimarts a la tarda, a la sala 4 d'entitats, que és la que és prèvia al laboratori analògic, pues sempre hi ha algú que fa alguna tasca. Els dijous també, aquesta sala, per la tarda, de 6 a 8, també hi ha socis que venen allà a patar la xerrada, a ensenyar coses i a compartir experiències i ajudar a qui faci falta. Em pot vindre a veure personalment. Jo estic aquí a poble i em pot vindre a veure, ningú problema. Després, fem moltes activitats. Estem a Sant Jordi i la Rambla. Fem la marató fotogràfica a la Festa Major. Actuem amb ajuda solidària, que això és una grosa que ens agrada molt. Participem solidàriament amb la fotografia a la marató de TV3. Bueno, fem sortides populars, sortides fotogràfiques. A veure, estem oberts amb moltes activitats durant tot l'any. Què vol dir? Que ens veuen. I poden vindre i dir, escolteu, com molts han fet de seu fotogràfica presentant-se amb això, doncs, amb el moment de la Festa Major, amb el moment de la marató, amb el moment que vulgui, i si no, doncs, que a la recepció del Casal de Cultura, del Centre Cultural, pues, que vol fer-se soci. També tenim Facebook, que és un mitjà de comunicació tremendo, i d'aquí també, pues, lògicament, allà pots veure tot el que nosaltres fem. Tenim web, també a mitjans de la web, pues, deixes el teu Emilio i ràpidament és contestat. Vull dir que hi ha molts, actualment hi ha molts mitjans per...
Escolta, Juan Serrano, moltes gràcies. Ha passat l'hora volant.
Què dius?
Sí, i tot i que sou competència directa de la ràdio, perquè a vosaltres us agrada dir allò de que una imatge val més que mil paraules, això no és pas veritat. Val molt, molt més mil paraules abans que una imatge. Tot i que, si és una imatge d'acció fotogràfica, potser compartim a l'espai. Ha sigut un veritable plaer. Escolta, tornarem a parlar amb vosaltres, si realment tant si guanyeu com si no, per veure com ha anat allò de la Lliga, que ens interessa molt. Us felicitem i agraïm la col·laboració que feu en moltes activitats d'aquesta casa també, de comunicació de Ripollet. I bé, simplement recordar a la gent que si us ha agradat el programa podeu tornar-ho a escoltar el diumenge, que repetim a les 5 de la tarda. Però si a sobre us ha agradat tant que jo escoltes, el vull escoltar N veces, doncs ripolletradio.cat, l'hora del té o qualsevol programa de la casa, i el podeu escoltar quan vulgueu. Però si diu, escolta, és que li vull regalar a la meva cunyada, que això d'internet no li va, ho descarregueu i l'escolteu allà on vulgueu. Ha estat un veritable plaer, de veritat, Joan Serrano, moltes gràcies. Aquesta és casa teva i ens tornarem a veure molt aviat, segur que sí.
Moltes gràcies a tu, Albert, al teu programa, i molt agraït de que m'hagis convidat. De veritat, em fa molta il·lusió. Quan tu m'ho vas dir, Joan, et vull al programa, em va fer molta il·lusió, de veritat.
Doncs el plaer és mutu. Amics, amigues, no hi ha temps per més. El proper dijous, una altra vegada. Aquí, a casa nostra, Ripollet Ràdio, a l'hora del temps.